COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La tercera nit de les festes de la Mercè s'ha tancat amb relativa normalitat, segons el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle. Per relativa normalitat s'ha d'entendre diumenge una vintena de detencions per furts, a més de les dues persones acusades d'una presumpta agressió amb arma blanca als voltants de la plaça Espanya. Bona tarda, sóc Carlos Losada, i és que la capital catalana porta uns quants anys que va ben servida del d'aldarulls, saquejos, robatoris i violència, com hem vist aquest cap de setmana. Les festes de la Mercè han estat l'excusa perquè els habituals 500 o 600 vàndals hagin aprofitat la nit per enfrontar-se amb la policia, cada cop més lligada de peus i mans pels polítics, i que no han pogut evitar la crema de mobiliari urbà, robatoris, establiments, motos destrossades i, el que és més greu, la mort d'un noi de 25 anys per una ganivetada. Per cert, Albert Batlle ha alertat sobre la gran quantitat d'armes blanques que la policia ha incautat aquests últims dies. Els aldarulls més greus es van produir al carrer Creu Coberta, al costat de la plaça Espanya, la nit de dissabte, on encara són visibles, hores d'ara, les destrosses als establiments que van ser saquejats. Saludem ja a la Mar Puerto. Què veus, hores d'ara, Mar? Molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Sí, la imatge que tenim aquest matí al carrer de la Creu Coberta, molt a prop de la plaça Espanya, és de pràcticament plena normalitat, si no fos pels vidres que trobem pel terra com a conseqüència dels aldarulls d'aquest cap de setmana durant les festes de la Mercè. Molts dels locals afectats pels violents actes, com la botiga Ros o la xarcuteria de davant, avui es troben tancats, i els propietaris dels pocs bars i restaurants que han obert es troben indignats perquè dubten veritablement que hi hagi algun tipus de conseqüències pels causants d'aquests violents assalts. José Luis és propietari del bar Porto Novo Silvestre i això és el que ens explicava aquest mateix matí.
Esperemos que hayan consecuencias, o sea, que se arregle esto, porque lo que no puede ser que estemos trabajando, defendiendo un puesto de trabajo, que venga esta gente, que te destroce el local, que después de un día duro de trabajo vengas a coger, a ponerte a recoger cristales por la mañana, a recuperar todo el material que te han fastidiado, para que encima luego el ayuntamiento no tenga ningún tipo de ayuda, ningún tipo de miramiento, y que cada año ocurra lo mismo.
Una opinió que també comparteix el Germán, propietari de l'empanada de papà, que afortunadament no ha patit greus danys gràcies a la persiana metàl·lica que cobreix el local.
La gente se fue, rompió el local, charcutería, que robaron jamones, que rompieron la zapatería, y que tenemos una persiana metálica que nos cubre el local. Si no, tendríamos que haber lamentado destrozos en el local, perder el día de trabajo, y eso genera pérdidas.
I és que no només va haver-hi grans saquejos a comerços i restaurants, sinó també fets que van acabar lamentablement en tragèdia: la mort d'un jove de 25 anys i un atac amb arma blanca a un altre home a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona.
Ja heu escoltat a la Mar Puerto des del carrer Creu Coberta de Barcelona en un dilluns festiu a la capital catalana, però encara amb ressaca entre els comerciants de tota aquesta zona de la plaça Espanya, de Sants, per l'actuació un cop més dels vàndals dissabte a la nit. Volem parlar sobre aquesta qüestió amb el senyor Àlex Goñi, que és el president de Pimec Comerç. Senyor Goñi, molt bona tarda.
Bon dia,
bona tarda, exactament. Escolti, una cosa, plou sobre mullat, perquè l'any passat ja van actuar aquests vàndals també a la mateixa zona, i aquest any també. Per què? Aviam.
Sí, no? I més. I quan hi ha hagut concentracions o hi ha hagut algun tipus de reunions bastanta gent, i quan s'acaba la reunió, tots són... Ja ha passat diverses vegades, això és el que ens preocupa, eh?
Clar.
Primer que tot, a veure, solidaritats totalment amb els comerciants de Creu Coberta i Sants. No cal dir-ho, això ja ho hem fet, a més, però vull que quedi clar, vull dir que aquesta impunitat nosaltres l'estem rebent i estem preocupats. Però avui en dia veiem que torno a repetir, la preocupació que nosaltres veiem és que això se segueix produint. I home, una vegada pot passar, una cosa pot passar, inclús dues, però avui en dia, que segurament, i per lo que sentim i veiem i escoltem, aquests grups també es mouen a través de les xarxes per concentrar-se i tal, home, les forces de seguretat tindrien que estar atents a què està passant i com es belluguen aquests grups.
Sí.
És que si no, clar, és que si no estem totalment abandonats. És una cosa que ens sentim totalment abandonats.
En aquesta línia del que vostè parla, ja es comentava per les xarxes, doncs, que després dels concerts podia haver-hi aquest botellot allà a la zona de la plaça Espanya, que era coberta, hi havia un dispositiu de Mossos i Guàrdia Urbana, però pel que s'ha vist era insuficient o ha estat poc eficient aquest dispositiu, no, senyor Goñi?
Sí, això és el que s'ha vist, evidentment. Si no ha funcionat és que no estava ben previst. Inclús ho han reconegut, també els responsables, responsables municipals també ho han reconegut. I per això dic que ens estranya, que no és una cosa que és usual, no és una cosa que passi... Ai, ens ha agafat una miqueta de sobte. No, home, tots Carles, o sigui, ja les han gaudit moltíssima gent, molts mils de persones. I aquest fet puntual doncs ens porta a una situació que és lògic, que a través de la comunicació i de les xarxes doncs, s'ha donat un volum clar. Que sembla que hagi passat terriblement moltes coses, clar. No? Ha passat un mort, que jo no sé si el lliguen o no el lliguen, amb el tema aquest, jo això ja no hi entro, i el de la botiga, que veritablement el de la botiga, aquella xarcuteria, que aquest senyor... Que
xarcuteria en la muntanya, que van arrasar amb tot, pernils, de tot el que van a barnapillar.
Aquella li pots explicar històries, que aquests senyors, senyores o propietaris s'han trobat pues, amb un desastre que han d'arreglar i que suposo que hi hauran assegurances, però no és això, és la impunitat, és la intranquil·litat que tenim.
Sí.
Perquè en un moment donat veiem que això se'n pot anar de les mans i que no hi ha remei, perquè ha passat altres vegades.
Clar. Vostè
si
parla...
Digues,
vostè parla d'impunitat, hi ha 20 detinguts que lamentablement, penso jo, no trigaran gaire en tornar a estar al carrer. Els comerciants, us hem donat veu moltes vegades i sovint prediqueu, sembla ser que en el desert demaneu endurir les penes per als reincidents, però escolta, no hi ha manera que es reformi les lleis, senyor Goñi.
Sí, no, aquí hi ha les dues parts, hi ha la part que podríem dir que li pertoca, vull dir, els cossos de seguretat, i després també hi ha les lleis, perquè, clar, han d'anar paral·leles i conjuntes amb l'esforç, que jo també vaig dir la veritat, vull dir la veritat, l'esforç que de vegades fan els cossos de seguretat. Perquè té que ser molt frustrant veure també que agafes els malfactors, ara, en aquest cas, o en altres casos, de robatoris que tenim a Barcelona, del que sigui, i els agafes, ostres, i al cap de 5 minuts estan al carrer. És que això, sí, estan en càrrecs, bueno, estan en càrrecs, però van fent. Una persona que té 150 càrrecs i en aquest moment està al carrer. Clar, tot això, al final, ja sé que ara potser perquè estem molt neguitosos amb el que ha passat i preocupats i molestos, però veritablement, repeteixo, és una cosa de conjunt de la societat que s'ha d'arreglar. Perquè inclús nosaltres hem de preveure aquesta seguretat. Tots.
Des de l'Ajuntament, senyor Goñi, l'alcaldessa, deia ahir que els incidents d'aquest any han estat menys forts que els de l'any passat. Aviam, potser no és la reflexió que s'espera de la primera autoritat municipal, no?
Home, jo, és una reacció que no... A veure si m'ho ha de comparar. No, francament, jo no crec que hi hagi comparacions. El que passa l'any passat va passar, i el que passa aquest, passa aquest. I si hagués passat més coses, no hagués fet comparacions. Per tant, no, jo no crec que sigui una contestació que ens deixi satisfets, francament. Jo crec que, i conec prou, ara també li he de dir, conec prou l'alcaldessa per saber que també ho està passant malament. No, crec que a ella no li ve de gust tot això que està passant, com és lògic, i de vegades les contestacions que has de fer políticament les has de fer sense tenir en compte el veritable sentiment que tu puguis tenir.
Clar, sabent...
Per tant, amb això també li vull dir, perquè, en fi, ara, sí que hi ha responsables polítics, evidentment que n'hi haurien d'haver, però com que no n'hi ha enlloc ni per res, perquè la paraula dimissió o la paraula me'n vaig perquè no ho he fet bé, o tinc responsabilitat jo, o és la meva culpa, o mira, no ho hem... No, això... en el diccionari polític no existeix.
Senyor Goñi, acabem ja. Barcelona té un problema d'inseguretat ciutadana, ho dic ja pels fets delictius que hi ha i pel sector del comerç, que quasi bé sempre és el més castigat quan hi ha inseguretat, robatoris, pillatges, saquejos...
Podem tenir un problema, però també tenim una imatge. Una imatge que s'està donant en aquest moment i que ens preocupa. Es preocupa pel turisme, es preocupa per les ventes, es preocupa pel comerç. O sigui, podem tenir una certa tendència a tenir més un sentit de més inseguretat, segurament, però que després no es reflexa a les enquestes que tenim, tampoc. Vull dir, en aquest moment, potser perquè no es denuncia, perquè al final el que ha fet el ciutadà és no denunciar, veient la inutilitat de fer-ho, que no comporta res, tampoc, segons el furt o segons el robatori, home, si és gràcil. Però si són coses petites, moltes vegades no perdem el temps perquè sabem que és bastant infructuós el fer-ho.
Bé, però el que s'ha de fer, en tot cas, quan hi ha un fur d'aquests, és sempre denunciar-ho, senyor Goñi, perquè quanta més proves hi hagi per poder enxampar el presumpte lladre i posar-ho a la garjola, molt millor i que no torni a passar. Senyor Àlex Goñi, president de Primer Comerç, gràcies per estar aquest migdia a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssimes gràcies i que hi hagi sort,
Molt bé, Carles, moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé. Molt bé, i a tot això que hi diuen els sindicats de la Guàrdia Urbana, doncs Eugenio Zambrano, portaveu del sindicat CESIF en aquest cos policial, apunta directament a l'alcaldessa Immaculada Colau i al primer tinent d'alcalde socialista Jaume Collboni com a responsables de l'espiral d'inseguretat ciutadana que suporta Barcelona des de fa anys. Zambrano ha explicat a Herrera en Cope de Carlos Herrera que els agents de la Urbana han anat perdent el principi d'autoritat perquè la fòbia policial ve des del propi govern municipal liderat per Ada Colau. Sobre els aldarulls al carrer Creu Coberta i als seus entorns, el dirigent del CESIF ha denunciat que el dispositiu previst es va quedar curt i insuficient perquè la convocatòria dels vàndals ja corria per les xarxes socials durant la nit del mateix dissabte. Sergi Torr.
I les paraules de Zambrano treuen de les causes dos aspectes, el factor sorpresa o l'escenari inesperat. La batalla campal de la Mercè es va beneficiar de la falta d'agents al carrer i els violents van tenir la impunitat de grup per saquejar i cremar mobiliari públic. Eugenio Zambrano apunta a Herrera en Cope a la direcció policial. Els despatxos no van planificar el servei preventiu.
Dispositivos que se organizan aquí no están enfocados precisamente para evitar esto. No hay esa intención. Ya partíamos de la experiencia de años anteriores. Se veía venir porque ya en las redes sociales se estaba convocando a la gente para este macrobotellón.
Mentre Albert Batlle, PSC, tenent d'alcalde i màxim responsable en seguretat de l'Ajuntament, es defensa. Els dispositius són fets pels responsables operatius i són variables.
Els dispositius es van adequant en funció de circumstàncies variants. Els dispositius, per descomptat, que els estableix, són els responsables operatius de les forces policials i s'adequen segons les circumstàncies. És a dir, que podem dir que no hi ha un dispositiu semblant d'un a l'altre.
Un dispositiu limitat pel personal disponible. La Guàrdia Urbana de Barcelona compta amb 3.200 agents. CESIF situa amb 4.500 els mínims necessaris per a la seguretat d'una ciutat com la Barcelona actual. Colau arriba a l'alcaldia el juny del 2015. 7 anys de gestió i fins aquest any sense convocatòries d'ampliació de la policia local. Anys perduts per regenerar i ampliar. I a més, segons Zambrano, soscavant el treball policial.
Estamos completamente desautorizados. Da igual que sea Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra o la pròpia policia Guàrdia Urbana. La falta de apoyo institucional nos ha hecho perder el principio de autoridad a la policía, la falta de recursos humanos, de recursos materiales, la falta de decisión política para que podamos emplear la fuerza legítima que nos da el Estado, ¿no?
El PSC, quan era a l'oposició, va criticar durament les polítiques de Colau en seguretat. Ara s'anuncia que el 2023, l'any que ve, la Guàrdia Urbana augmentarà en 300 agents i es situarà en 3.500 efectius.
Gràcies, Sergi. Obrim ja l'àrea de serveis. Com cada dia a aquesta hora, ens interessem per la previsió del temps. Avui amb el David Torres. Bona tarda, David.
Bona tarda. Avui dilluns serà un dia d'estabilitat, amb sol a la major part de Catalunya i amb núvols que creixeran a la província de Girona, amb xàfecs ocasionals. També al final del dia tindrem al Pirineu de Lleida precipitacions febles i disperses i les temperatures entre els 24 i 26 graus a les capitals i bufarà tramuntana a l'Empordà. De cara a demà dimarts tindrem tramuntana també i al mestral a Tarragona, amb sol i núvols prims en general i núvols més compactes al nord-est i amb precipitacions febles al Pirineu. Les temperatures mínimes seran de 17 graus a Tarragona, 16 a Barcelona, 13 a Lleida i 11 a Barcelona. I les màximes, sense gaires canvis, seran de 26 graus a Tarragona, 25 a Barcelona i Girona i, per últim, 24 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sàpiguem com està la xarxa viària a hores d'ara amb la Sílvia de Lambo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Des del Servei en Català de Trànsit estem immersos en l'operació retorn de la facilitat de la Mercè i a hores d'ara ens acaben de comunicar, per exemple, que hi ha un accident a la B23, al Papiol, un carril tallat en sentit Barcelona pel que fa als accessos a Barcelona. Comentar també que la B30 presenta algun punt de lentitud i a la zona de Barberà i que la C58, l'autopista del Vallès, presenta aturades per accedir al nus de la Trinitat. Rondes que van amb algun punt de lentitud perquè s'ha produït un accident. I comentar-vos també que a la P7 a Tarragona, la sortida número 34, està tallada la circulació i sembla que durarà força estona. Això és tot.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hem escoltat fa uns moments les queixes dels comerciants del carrer Creu Coberta de Barcelona i les denúncies de la manca de previsió de l'Ajuntament per fer front als vàndals que sempre que poden destrossen la ciutat i castiguen encara més la imatge de la capital catalana, unes denúncies en veu del portaveu del CESIF, Eugenio Zambrano. Doncs mentrestant a Tarragona continuen fent balanç aquest dilluns de les destrosses que va provocar el diluvi que va caure divendres a la tarda. Aquest matí la urbanització Cala Romana, una de les més afectades per l'aiguat, intenta recuperar la normalitat i i demana, això sí, l'ajuda de les administracions, tal com li ha explicat a la Yolanda Canales, la presidenta d'aquesta associació de veïns.
A Cala Romana hi ha un centenar de cases afectades, a les que s'ha d'afegir l'escola de vela, el club de tennis, a més dels cotxes arrossegats per l'aigua. De moment, el que estan fent els veïns és documentar-ho i fotografiar-ho tot per fer un informe a l'Ajuntament i que un tècnic valori els danys, danys que són nombrosos. D'aquí que l'associació de veïns demani la declaració de zona catastròfica, també perquè es facin les inversions necessàries en adequar i netejar rieres i altres infraestructures perquè no es torni a repetir una situació com la que es va viure divendres. Ho explica Belén Marrón, presidenta de l'associació de veïns.
La exigència a l'administració de que sol·licite esta zona catastròfica i que això ens ajude a tenir la inversió necessària per a poder adequar les rieres, adequar les infraestructures, limpiar tots els canals i evitar que algo així pues, pueda volver a ocurrir.
Marrón també recorda que Cala Romana és el segon barri d'Espanya que més IBI paga, per això demana eficàcia i eficiència i que les administracions es posin les piles.
Desgraciadamente, una señora que tuvo que solicitar una ambulancia y la ambulancia no pudo llegar. Entonces, pues bueno, era un mal menor, fue una caída, pero si llega a ser otro tipo de circunstancia, ¿qué hubiera pasado? ¿No? ¿A quién reclamamos una vida humana? Entonces, yo creo que esto es algo, como decía, que pasa por un tema de prioridades y de voluntad.
Marrón també demana més coordinació entre les administracions i troba a faltar suport per part de l'Ajuntament. Algú que expliqui, per exemple, als veïns els passos a seguir per poder reclamar l'assegurança.
I la pluja torrencial també ha deixat algunes imatges i petjades al barri mariner del Serrallo. La força de l'aigua ha deixat impracticables molts carrers. Se'n van dur cotxes que estaven aparcats. També va castigar a bars i restaurants de tota la zona, Yolanda.
Hem parlat amb l'Albert, responsable de la rosseria al Serrallo. Ens ha explicat que, afortunadament, el seu local no ha patit danys importants, almenys a l'interior, perquè està en alt. Una altra cosa és la terrassa. Va quedar malmès el mobiliari i això s'ha d'afegir la neteja que comporta, ens ha dit, hores de feina. Amb tot, l'Albert diu que aquesta zona de Tarragona és habitual que cada cert temps hi hagi inundacions.
Como es la parte, digamos, más baja de Tarragona, suele caer mucha... Cuando cae muy fuerte el agua, suele inundarse... Igual no tan exagerado como la última, como esta última vez, pero sí que hay, no sé, cada año o cada dos años algo parecido, la verdad.
El seu restaurant no ha sofert danys importants, però sí d'altres, just el del costat. Per exemple, amb l'aigua sí ha entrat a l'interior. En aquest cas, diu l'Albert, les pèrdues sí que són més importants.
Gracias a Dios, como le he comentado, en mi caso no ha sido nada exagerado. Ha habido otros vecinos que ha tenido peor suerte. Porque bueno, las casas son más a ras del suelo y claro, pues quiera que no, sobre todo cuando ya te entra en el local en la parte interior ya es lo peligroso porque tienes toda la maquinaria, todos los muebles, el suelo, claro, ahí ya descontar desperfectos bastante grandes.
La zona del Serrallo va quedar aïllada divendres pels forts aiguats. Els dos ponts que hi donen accés van quedar inundats.
Gràcies, Yolanda. T'explico també que la Guàrdia Civil ha detingut a la Jonquera, a la comarca d'Alt Empordà, el conductor d'un camió on va localitzar quasi bé 100 quilos de marihuana amagats a la càrrega. Els fets van passar a la Nacional 2 quan agents del cos van veure el vehicle amb matrícula búlgara que feia maniobres evasives i aparentava nerviosisme davant la presència policial. La situació va fer sospitar els agents que van aturar el camió. Un cop identificat l'ocupant, van inspeccionar la càrrega que duia el semirremolc i van trobar 88 bosses amb la droga. El camioner m'ha quedat arrestat per un delicte contra la salut pública. I el nom propi d'aquest dilluns és el de Josefa. Aquesta senyora de 91 anys viu a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet i, de nou, ha estat la primera catalana en rebre la quarta dosi de la vacuna de la Covid. Et refresco la memòria. A finals de l'any 2020, la Josefa també va ser la primera persona en rebre la vacuna Covid i amb ella Salut va voler personalitzar el començament de la campanya de vacunació. Ara, la Josefa ha estat la protagonista de l'inici de la campanya d'aquesta quarta dosi. Els majors de 80 anys i els que viuen en residències de la tercera edat seran els primers en rebre aquesta quarta dosi. Sergi Tor.
Sí, Carles, el braç dret de Josefa Pérez és una mena de talismà per Salut. La primera fa dos anys en rebre la primera dosi de la vacuna del coronavirus i la primera, almenys mediàticament, en rebre la quarta. La seva disposició valida en el protector efecte de les vacunes. Catalunya, com altres comunitats, simultaneja una doble punxada, Covid i grip. Primer a les residències, a tots els residents i personal, com apunta la secretària general de Salut Pública, Carmen Cabezas.
És una vacunació que intenta que tot el centre residencial estigui vacunat i, per tant, al mateix temps vacunem a residents i vacunem a professionals que treballen a les residències, al personal que treballa a les residències en contacte amb les persones residents.
Següent tram a majors de 80 anys que viuen als seus domicilis. Com es farà? Des dels centres d'atenció primària seran citats i rebran les vacunes. I en pocs dies s'activarà la franja a partir dels 60 anys, que també seran citats pel CAP, com afirma el conseller Josep Maria Argimon.
I d'aquí uns dies obrirem la possibilitat ja de que les persones de 60-80 anys es programin i puguin rebre les vacunes, les que ells considerin, la de la grip i la de la Covid. Recordar que ho farem, i això és molt important, en els centres d'atenció primària.
El Departament de Salut calcula que aquesta doble campanya de vacunació acabarà a finals de desembre. S'han rebut ja 900.000 dosis de la Covid, amb protecció contra la soca inicial i també de la Omicron, i aquesta setmana rebrà un número similar per arribar als 1,8 milions de dosis.
T'explico ara que el curs escolar, que està en marxa des de principis d'aquest mes, no ha començat amb tranquil·litat per algunes famílies. Molts pares i mares de nens amb diversitat funcional lamenten que no hi hagi el personal necessari a les escoles per atendre com és degut als seus fills. El que viu cada dia la Noemí Font és la mare d'una nena amb espina bífida. Ens ha explicat les mancances i, sobretot, la falta d'ajudes per part del Departament d'Educació. Òscar Estivilla, parla també.
L'Emma Joana és una nena de 7 anys que viu a Vilassar de Mar. Li van diagnosticar espina bífida quan va néixer, una afecció que li provoca problemes en la mobilitat. El dilluns, tots els nens i nenes de Catalunya van començar el curs escolar amb normalitat, però l'Emma no ho té massa fàcil. Noemí Font, que és la seva mare, denuncia que no hi ha personal necessari a les escoles per atendre els alumnes amb necessitat de suport com la seva filla.
Sí que podrà tenir aquest suport durant la jornada escolar, que la pot assistir en el moment dels desplaçaments i a l'hora de l'esbarjo, però a l'espai de migdia doncs, no hi ha aquests suports. I ja no parlem de la franja de la tarda, que tampoc no s'hi quedaria, perquè des d'un primer moment ja el departament ja va comunicar per escrit a través de la seva pàgina web que no es podia garantir personal de suport pels alumnes amb necessitats educatives especials. Clar, el departament tampoc no se n'amaga.
Noemí Font també ens ha parlat del decret d'educació inclusiva que va aprovar l'any 2017 la Generalitat. Diu que mai s'ha arribat a desplegar en la seva totalitat.
La realitat és que els recursos no arriben, perquè o sigui, la meva filla que no pugui tenir suport a l'hora del menjador, a l'esbarjo, que haguem de reclamar quan venen colònies i sortides, doncs monitoratge de suport, i que moltes vegades, o sigui, la immensa majoria de les vegades, hem pogut resoldre aquestes mancances a través de fer públiques les situacions.
L'Emma Joana és una de les 19.000 persones que pateixen espina bífida a Espanya. Segons un estudi col·laboratiu espanyol de malformacions congènites, 9 de cada 10.000 recent nascuts presenten ja aquest diagnòstic.
I el que passa ara a les escoles catalanes amb la marginació del castellà succeeix perquè des del govern central de Pedro Sánchez no només ho permet, sinó que ho promou. Així de clar s'ha expressat l'actor i director teatral Albert Boadella, que passa responsabilitats a tots els governs centrals que no han sabut parar els peus al nacionalisme. Boadella acusa el PSC de voler ser més nacionalista que els mateixos nacionalistes i a Ciutadans d'haver deixat abandonats els constitucionalistes quan van guanyar les autonòmiques. Iria Salcedo.
Sobre la situació lingüística dels centres educatius catalans, Boadella s'ha remuntat al govern de José María Aznar i com la política lingüística va tirar endavant.
La llei de política lingüística està perquè el senyor Aznar ho va permetre, perquè el seu defensor del poble, l'Albert de Miranda, li va dir aquesta llei s'ha de portar al Constitucional, perquè això no és constitucional. I ell li va dir que això amagat, perquè si no amb el Pujol no ho entendrem.
L'actor també ha parlat d'un partit socialista de Catalunya nacionalista i amb sentiment d'inferioritat. De fet, segons Boadella, Ciutadans ha estat el responsable de trencar la deriva del PSC cap al nacionalisme. Tot i així, considera que el partit d'Inés Arrimadas s'hauria d'haver quedat a Catalunya.
Però crec que l'error de Ciutadans va ser traspassar-ho al resta d'Espanya. Penso que s'havia d'haver quedat a Catalunya. I en aquest moment, segurament les coses serien molt diferents. En aquest moment, estic convençut que seria el partit. El partit majoritari.
Sobre la possibilitat d'actuar a Catalunya, Boadella ha afirmat que veu difícil poder actuar per la seva ideologia política. A més, ha remarcat que el teatre català té un problema lingüístic important i que les obres en castellà són mínimes.
També en clau política, el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, assegura que s'ha treballat discretament amb Esquerra perquè el debat de política general vagi bé. Puigneró, que no ha volgut avançar res sobre la proposta d'autodeterminació que el president aragonès va anunciar que portaria al Parlament, a recordar que precisament aquest tipus de moments requereixen discreció. I ja continuarem mantenint amb les trobades, reunions i intercanvis de papers per fer possible allò que volem, un govern que tiri endavant el país, que faci feina i també avanci cap a la independència, ha afegit Puigneró. El vicepresident del govern català ha fet aquestes declaracions a menys de 24 hores perquè comença el debat de política general. Divendres el Parlament votarà les propostes de resolució. I t'explico també que Agroseguro abonarà 96 milions d'euros pels danys a la fruita dolça d'aquesta campanya a Catalunya. Principalment són cultius de fruita de pinyol i de llavor afectats per les gelades de l'abril, però també pels reiterats temporals acompanyats de pedra que durant tot l'estiu han anat afectant a tota Catalunya. D'aquest total de milions, la majoria corresponen a les comarques de Ponent, amb una estimació de 93 milions. En els 42 anys d'història de la companyia estatal d'assegurances del camp, Agroseguro, mai s'havia pagat una xifra tan elevada d'indemnitzacions pel conjunt d'Espanya, superen els 245 milions d'euros. D'aquest total, la companyia ja ha pagat 165 milions als pagesos afectats i la resta de pagaments es faran a les properes setmanes. Som 3:45, fem una pausa per publicitat, 2 minuts, i després tornem perquè encara hi ha més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan Pampols. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para navegantes?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
¿Y usted cree que
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE?
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones persones que han decidit tornar al seu país d'origen. Els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguim amb dos apunts econòmics. El sector turístic gironí alerta que el 60% dels negocis es plantegen tancar per l'augment dels costos arran de l'increment en la despesa energètica. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, ha exposat que, segons una enquesta als associats, la factura de la llum s'ha doblat en relació a l'any anterior i la despesa del gas s'ha disparat un 130%. Són dades esfereïdores, ha dit. El sector tanca l'estiu amb bones xifres d'ocupació, però avisa que això no repercutirà igual a la caixa per l'augment dels costos. Un dels reptes de futur és recuperar el trànsit aeri. El president del patronat, Miquel Noguer, ha anunciat una injecció entre 2 i 2,5 milions d'euros en promoció per potenciar l'aeroport de la ciutat de Girona. I la patronal CECOT reclama a la Unió Europea que intervingui immediatament el preu del gas davant la greu crisi energètica que està posant en perill la viabilitat de les empreses. Segons la CECOT, l'anomenada excepció ibèrica per limitar el preu del gas que s'utilitza per la producció d'electricitat no ha tingut l'impacte necessari i avisa que les empreses del sector industrial han viscut multiplicada per 4 la seva despesa elèctrica i en cas del gas s'ha arribat a multiplicar per 10 el preu de la factura. Cal intervenir al preu del gas amb mesures que tinguin un efecte contundent i molt a curt termini durant aquests últims mesos de l'any 2022. Així ho ha alertat el coordinador de la Comissió d'Energia de la CECOT, Josep Casas. I Catalunya és l'única comunitat autònoma que consolida el teletreball i manté a dia d'avui el mateix nivell que durant la pandèmia. Els experts han explicat que el 12% dels catalans teletreballa almenys 5 dies de la setmana, la qual cosa suposa 4 punts percentuals més que el 8% que ho feia abans de la pandèmia. Ha destacat també que hi ha pràcticament igualtat entre homes i dones que teletreballen. Àngel Lemus.
Segons les dades del recent estudi realitzat per l'Escola de Negocis Tebas Education, en el període 2019-2020 la comunitat catalana va ocupar el segon lloc quan a treball remot, després de la Comunitat de Madrid, i va doblar el percentatge. De fet, Catalunya va ser una de les comunitats que més van créixer a teletreball durant el període 2019 al 2021. L'any 2020 es va duplicar el percentatge de població teletreballadora tant a Espanya com a la resta de la Unió Europea. El confinament de 2020 va augmentar el teletreball comparat amb el 2019. Una vegada va acabar el confinament, Catalunya va ser l'única regió d'Espanya que el va mantenir, consolidant, per tant, el treball virtual a nivell estructural. L'Edgar Sánchez és expert de TVS Studis i ha parlat a COPE Catalunya Andorra de com el teletreball s'ha establert a Catalunya, malgrat no tenir confinament, i també ens ha parlat de com en termes de sexe no hi ha tanta diferència.
En general, y esto es una de las mejores noticias, hay mucha paridad entre las tasas de teletrabajadores hombres y teletrabajadores mujeres. Las diferencias a lo largo de los años, y especialmente en los últimos, en 2021, son mínimas, son prácticamente insignificantes.
Sánchez també ha parlat de les seves prediccions al futur i creu que es mantindrà aquesta nova forma de treballar.
Mi sensación es de que esto se acentuará aún más. Está claro que esto es una situación que ya no responde a una necesidad de confinamiento y se sigue viendo.
Al llarg de tot el període analitzat a l'estudi, es demostra com hi ha diferència per la franja d'edat, ja que les persones des de 35 a 44 anys són les que més van teletreballar entre el 2020 i el 2021.
Entrem a la recta final de l'informatiu migdia. Parlem d'esports. Aquí 10 minuts aproximadament, els companys d'Esports Cope ens ampliaran tot el que ara el José Luis Gil, voltant de José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Ens porten aquesta portada que ens comentes. Vinga, José
Luis. Doncs mira, la portada té el nom de Ronald Araujo, el central del Barça, i el seu futur després de l'avulsió al tendó llarg de la cuixa dreta que obliga a prendre una decisió. Quiròfan o tractament conservador. Apunta a quiròfan. Després de la reunió de tres bandes, Araujo, Xavi, serveis mèdics, una reunió que ja ha finalitzat i que resta pendent del comunicat que confirmi la decisió de si el futbolista uruguaià passa o no pel quiròfan. A l'Espanyol parlarem de les derivades dels incidents a l'estadi de Cornellà Prat en el partit internacional entre les seleccions del Marroc i Xile, que va acabar amb invasió de camp i desperfectes considerables a l'estadi blanc i blau. Pel que fa a la plantilla de Diego Martínez, retorna als entrenaments demà a 2:00 de 7:00 de la tarda. I el Girona espera esperen la decisió del comitè d'apel·lació respecte al recurs presentat pel club, intentant rebaixar els dos partits de sanció al tècnic Mitchell per la seva expulsió al camp del Betis. La pàgina poliesportiva, la ressaca de la Supercopa ACB, derrota del Barça 89-83 a la pròrroga contra el Madrid, radiografia del partit d'Àlex Abrines.
Crec que hem fallat el tercer quart quan ens han fet el parcial i s'han posat per sobre i bueno, teníem el partit més o menys controlat, però bueno, a Madrid no li... Són petits detalls, no li pots donar un equip com el Madrid, sobretot en aspecte defensiu, pues, que vagin tots a dreta i bueno, sobretot el Llull, no, que amb l'experiència del tir que té, pues, pot canviar el partit. Però bueno, com tu dius, la temporada és molt llarga, queden un camí molt llarg per arribar al primer títol, que és la Copa, i bueno, intentarem fer-ho el millor possible en aquest inici de temporada.
I les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, estan així. Entendríeu que Araujo decidís no operar-se per estar al Mundial? Ho entendria el 66,7% de copenautes. Tornaríeu a llogar a l'estàdium del Espanyol per un partit internacional? No, 57,4%. I en Claus Gironina, confieu que li retiraran a Mitchell algun dels dos partits de sanció per part del comitè d'apel·lació? No hi confia el 84,6%.
Molt bé, com cada dia més esports, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts, que solís, bon programa, eh?
Fins demà, Carlos.
Molt bé. I de la sintonia d'Esports Cope, que s'arribarà a les 3 de la tarda i 5 minuts, a la sintonia de la Linterna Cope Catalunya i Andorra, que dirigeix i presenta la Montse Rodríguez. Molt bona tarda, Montse.
Què tal, Carles? Com estàs?
Com cada dia, a partir d'avui, farem un avanç dels continguts que els oients del teu programa doncs, podran escoltar i que tu ampliaràs a partir, com et deia, de les 7 de la tarda. I, bueno, 7 de la tarda, en punt, que sí?
Efectivament, a partir de les 7 de la tarda.
Mira, doncs vinga, quins continguts tens?
Començarem parlant d'una vacuna que, si potser el senyor, el president del govern, se l'hagués posat i pugui haver anat a la Festa de la Rosa. Diem que la tardor està portant un altre cop casos de Covid, i és el cas del president del govern, i avui parlarem sobre aquesta dosi de vacuna que es posarà, la quarta, juntament amb la de la grip a residències a partir d'avui. Són fàrmacs d'alta càrrega viral que mantenen els anticossos, recordem, durant 6 mesos, i es comença pels grups de la gent de 80 anys. Recordeu sempre també la importància, Carles, de dur les mascaretes, i d'això en parlarem avui amb un doctor especialista i viròleg. També tenim un altre tema, l'ossada encara a nosaltres no ens toca, és el tema dels viatges de l'Imserso. Ja s'ha començat, però... S'ha començat la venda d'aquests viatges amb un 40% menys hotels a la costa perquè, què passa? Han decidit molts allotjaments no participar-hi perquè no els hi surt a compte pels baixos preus que ofereix el Ministeri de Drets Socials i pel fort increment dels costos.
Es paga poc el Ministeri. Els hotelers són una queixa històrica que tenen ja, i avui veig que torna a insistir sobre el tema, Montse?
Efectivament. I també parlarem d'un altre tema important. Arriba aquesta època de l'any, comencen les pluges, l'ossada, i què fa la gent? Surt al camp. A fer què? Doncs, entre d'altres coses, agafar bolets, però no sabem què portar, què fer, què deixar de fer. Saps que la bossa de plàstic no es pot portar mai quan vas
a agafar bolets? No es pot portar mai, es dirà amb un cistell.
Exacte, perquè hi ha contaminació i no es pot. Doncs avui coneixerem consells per no semblar allò que diuen a Catalunya pixapins si anem a buscar bolets aquest 2022 per Catalunya.
Molt dur, segons on vagis a buscar bolets, perquè... has de pagar, eh? Hi ha alguns pobles, sobretot de la zona de Lleida o així, que han establert unes... i la zona de Girona també, que tenen una tassa de l'Ajuntament i pagar, doncs, el cas de l'INSS, per exemple, són 5 euros, eh?
5 euros. Tu,
5 euros per anar a buscar els bolets, eh?
I després també consell de saber com recollir-los i què fer després, perquè no és allò de recojo, lo llevo i tal. Després han de tornar a créixer, eh?
Evidentment que sí. Doncs molt bé, aquests continguts i molts altres més, a l'última hora, doncs a partir de les 7 de la tarda amb la Montse Rodríguez de la Linterna Cope Catalunya.
Gràcies.
Montse, nosaltres doncs hem de tancar ja aquest migdia Cope Catalunya i Andorra. Com sempre, continua la informació, encara hi ha més notícies de la resta d'Espanya i el món. Les explicaran, com ho fan cada dia, la Pilar García Muñiz i l'Àngel Correas. Nosaltres, com deia, ho deixem aquí. Que vagi bé. Molt bona tarda.